Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot, en un dia intens d'actualitat. Avui la comentem amb en Daniel Tarradellas. Què tal, Daniel, com estàs?
Fantàstic, avui fantàstic.
Que bé. Avui, especialment?
Allí varen donar, després d'un any fotut, l'alta, la Conxita, després de quimios, ràdios i tot això, i...
La Conxita és la dona d'en Daniel, ho hem d'explicar, això, eh? Enhorabona, Daniel.
Merci.
Doncs enhorabona també a la Conxita, qui saludem des d'aquí. Lluís Guillaumes, com estàs?
Molt bé.
També fantàstic.
Molt bé i content d'haver sentit la notícia.
I tant que sí, i tant que sí. Per cert que, mira, avui una de les notícies del dia és el tema de que les mares cada cop retrasen més el tema de ser mares i que ara ja es queden només amb una criatura. Això és preocupant, eh? Vol dir que la natalitat, Juan, no avança. Juan Correa, què tal?
Està fotuda.
Està fotuda la cosa.
Sí. Diuen que per l'any 2050 40 i tant milions d'emigrants que Europa es necessitarà.
Déu-n'hi-do. Bé, tenim molts temes avui sobre la taula. La notícia del dia és l'anunci oficial de Pedro Sánchez de reconeixement al poble palestí. Aquest matí a primera hora, primeríssima hora, ha fet aquest missatge a la nació. L'escoltem.
Que en la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz. Es la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz. La de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad.
La declaració institucional de Pedro Sánchez en una setmana clau, recordem-ho, aquesta setmana hi ha dos temes, diguem, de calent sobre la taula, d'una banda és aquest, i l'altra és l'aprovació de la llei de l'amnistia. Una primera valoració, Daniel.
Em sembla molt oportú que Espanya sigui prou valent com per prendre una decisió com aquesta. Jo hi veig dos aspectes positius. Una, que davant de la catàstrofe que és aquesta guerra que hi ha entre Israel i Palestina, s'obri una porta política per intentar trobar-hi una solució. I sembla lògic que si els israelites, per raons, sobretot conseqüència de la Guerra Mundial, se'ls hi dona un espai, un territori, home, en els que vivien allà se'ls hi ha de donar l'oportunitat que puguin viure allà en pau. Però els israelites no ho veuen així i creuen que necessita més espai i que ho han d'anar ocupant. L'altra cosa que em sembla interessant és que, home, per fi Espanya, junt amb altres països d'Europa, però per fi Espanya juga una política, diríem, internacional valenta. I part d'Israel, el govern d'Israel, Netanyahu, es queixa, però jo em queixo molt més de les matances que està fent cada dia allà.
Lluís, com ho veus?
Jo ho veig bé. Aquí el que passa és que des del 1967, quan es va fer el tractat dels dos països, de les fronteres, doncs que això s'hagi anat vulnerant i no s'hagi, en vez d'acostar-s'hi, sempre s'ha anat, diguéssim, allunyant més. I ara poder és un primer punt, però ja no sé si reacciona, però jo veig molt difícil que Israel, i sobretot mentre hi hagi Netanyahu, això es pugui aconseguir. Perquè Netanyahu, des que està inclús imputat i tot plegat, sembla que el que li interessi és estar permanentment en guerra per diluir els seus problemes.
Juan?
Sí, jo m'alegro que per fi se sea valiente y se haga, no? Yo creo que es una deuda histórica con los palestinos, porque no estaba haciendo más que cumplir una orden de la ONU desde el año 60 y 48, y por tanto no estamos haciendo nada que no tuviéramos que haber hecho ya en su momento. y además después de 35.000 muertos. Uh-huh. Es decir, es un genocidio. Es decir, que se atrevan a decirlo de esa forma, es así, ¿no? Y creo que es el valiente. Será, desgraciadamente, será más un hecho, en fin, de cara, no de cara a la prensa, un hecho...
Testimonial.
Testimonial, no, porque el resto de Europa, los países fuertes, que son Italia, Alemania y Francia, continúan todavía demasiado dependientes de Estados Unidos, ¿no?
Bé, de fet, tot això passa, els fets s'han precipitat, especialment després d'aquests 45 morts en un bombardeig israelí en un camp de desplaçats a Rafah. De fet, aquesta no és la notícia d'última hora que en aquest sentit hem rebut, perquè Espanya no és l'únic país que reconeixerà l'estat de Palestina. Espanya, Irlanda i Noruega també han demanat a la Unió Europea que faci obeir a Israel l'ordre de no atacar Rafah. I això a Israel tampoc li ha agradat massa, perquè de fet ha contestat ja directament al govern espanyol dient-li que no estem en l'època de la Inquisició i que, per tant, doncs, estan disposats ells a fer el que convinguin per tal de defensar els seus interessos. Possibles competències d'aquesta... possibles conseqüències, perdó, d'aquesta decisió d'Espanya.
Jo, el 1400 i pico, quan els reis catòlics varen fer fora els jueus, i els catalans també varen fer fora els jueus d'aquí, jo no hi era, per tant no me'n sento gens responsable. I és més, jo crec que va ser un disbarat, perquè bona part de la cultura, matemàtica, salut, etcètera, etcètera, els jueus varen fer grans aportacions. Ara bé, alguna cosa deu fer malament, que s'han hagut d'escampar per arreu del món perquè han tingut dificultats de trobar un emplaçament. Hi va haver la desgràcia d'aquell sanguinari d'en Hitler que va fer el que va fer amb el poble jueu. I en compensació, llavors, se'ls hi don l'estat. Actuen d'una manera, alguns jueus, deixem-ho clar, sobretot el govern actual de Judea, d'Israel, com si fossin els amos i van amenaçant pel món. Doncs escolta'm, a nosaltres, a mi particularment, no m'agrada que em vinguin amb amenaces. S'aplica tot el que no fas a favor d'ells, sembla que estigui en contra. Doncs no, escolta'm, la gent ha de poder opinar lliurement i complir una resolució de l'ONU.
Bé, tal com deia en Daniel, i hem parlat amb en Joan, l'any 1967 va haver-hi un acord entre els dos països per les fronteres, des de l'ONU, i això no s'ha complert, i ha anat a més greu. Israel és una potència tecnològica mundial, té tots els poders econòmics i els principals partits polítics, i l'ONU el que està fent és quedar molt malament tota la seva organització, perquè queda entredit, sempre queda entredit, i la prova és l'assentament que ha anat fent contínuament els jueus amb Israel, i que no se li hagi dit mai, es diu, però no es fa cap acció. I jo no sé si això, aquesta declaració servirà per alguna cosa, perquè se n'han fet moltes de manifestacions. O sigui, aquí passa una cosa, el poble està d'un cantó i la política i els poders polítics i els poders econòmics estan d'un altre. Llavors, aquí tontolla tot, tontolla llavors la desafecció política, la desafecció a les institucions europees, a les institucions internacionals, perquè serveixen tots aquests tractats i llavors no són incapaços de fer-los complir.
Juan.
Yo pienso, es decir, se chantajean con el holocausto. O sea, Hitler no solo mató alemanes, perdón, judíos, mató muchos gitanos también, y mató muchos comunistas, y mató todo lo que no era, o a él le parecía que podía ser contrario al fascismo, ¿no? Y en base a eso están chantajeando, históricamente, están chantajeando permanentemente al mundo. Es decir, son ellos. Ahora ellos tendrían que mirarse en el espejo del holocausto, tendrían que mirarse y ver si lo que están haciendo con personas que no tienen posibilidad de defensa ninguna, con niños que están ahí en medio, o sea, si matarlos de hambre, sin matarlos a bombazo, es decir, iros de esta casa a aquella que estáis seguros y es que allí os mataré, ¿no? Si es eso. Y lo que están haciendo es muy burdo, es decir, todo lo que están planteando de los del baile andaluz, de la danza nórdica, o sea, todos esos vídeos que están sacando y tal, yo creo que es de hecho una forma muy burda de intentar justificar que se está con Hamás, porque se está defendiendo que no se mate más gente, ¿no? Yo creo que eso no tiene ni pierna ni cabeza. Y volviendo a lo de los Reyes Católicos, yo tampoco me siento en absoluto, me siento vinculado ni a eso ni a otras cosas que ocurrieran, porque la historia es la historia. Y como es así, se vive de esa forma y se tienen los resultados que se obtienen. Y por tanto, aquello ocurrió en el 1400, y los que vivieran entonces, pues ya están. Yo tampoco no estaba, hoy lo veo y no me gusta que quemaran a mujeres, porque decían que eran brujas o porque no sé, las cosas por la fuerza nunca son buenas sin ponerlas.
Bé, la història, digues.
Aquí el que fa por és el que pot venir en vez de positiu en negatiu, com és pot ser l'enfrontament que es veu a venir, que sembla que hi serà, és entre Israel i Iran. Mm-hmm. Perquè aquests dos sí que són dues potències econòmiques i aquí sí que això ens pot fer tontollar a tots i llavors no sé com ho resoldrem. Jo crec que tot el d'ara ha de servir per unes bases per començar-se a col·locar tot, però i a Netanyahu el que li interessa és realment aquest enfrontament també per ell.
Sí, és que, o sea, Netanyahu se mantiene, o sea, lo que le interesa es mantenerse en el poder. Tiene causas de corrupción, tiene... Israel no piensa como está pensando él, o sea, es el gobierno de derechas, ultra de derechas, que el que está gobernando en este momento solo le queda su núcleo de gobierno y lo que tienen miedo es a perder el poder y hará lo que sea. Y yo estoy de acuerdo contigo, a mí me preocupa porque, quiero decir, solo basta que se haga, que se encienda una chispa más para que acabemos un soldado muerto egipcio, ya lo hemos visto, pues eso puede ocurrir. No uno, no dos, tres, porque delante de esas cosas no los controlan, ¿no? Y ese es el problema, que nos veamos todos envueltos en eso.
Us sorprèn que encara passin aquestes coses al segle XXI? És a dir, que estiguem... Ara quants conflictes armats de primer nivell tenim? Dic de primer nivell perquè a l'Àfrica n'hi ha la tira que no ens arriba, noi? Però ara mateix tenim la guerra d'Ucraïna que continua i que sembla que ha passat a un segon terme, més enllà dels últims acords del govern espanyol amb en Volodymyr Zelensky, però... Estem en un conflicte al Pròxim Orient d'unes magnituds brutals, no?
Bueno, l'Orient Mitjà és sempre una regió molt inestable, perquè es donen no només cultures, religions, països, interessos, que si petroli, que si... Ha estat un lloc difícil de poder-hi conviure. Però, tal com tu dius, arreu del món, si te'n vas a l'Àsia, veus genocidis, a Birmània, te'n vas a Amèrica del Sud i fa 4 dies anaven agarrotades. Això em porta a el que de debò ens... hi podem fer-hi alguna cosa, i és que nosaltres, afortunadament, fruit de... la història, però també de l'esforç que hi hem fet tots plegats, tenim una Europa que pot ser no només un territori de pau i de progrés, sinó que hauríem de mirar de que sigui un líder també a nivell mundial per contrarrestar forces emergents que no semblava que havien de ser agressives, com en el cas de Rússia. Vés a saber si guanya entrar als Estats Units, com ens pot deixar. De Xina no n'esperis gaire res de bo, i de la Índia, perquè cap a l'últim són països que van pels seus interessos, i per això jo em sembla que és important que els carrotxins entenguem que aquestes eleccions que poder fan mandra de participar-hi són molt importants,
molt
importants, perquè ara ja ho veiem, que el dia a dia hi ha moltes coses que venen d'Europa, recursos...
Doncs mira, va molt bé que treguis el tema d'Europa, perquè era el tema que ara mateix volíem tractar, el tema de les eleccions europees. Lluís, t'hi sents connectat amb les eleccions europees o et queden lluny?
No, m'hi sento connectat, jo crec que són importants. I si pensem una mica i pensant en clau catalana, sí, ja sé que a nivell europeu doncs, esperàvem més d'Europa, però sort n'hem tingut d'Europa, i sort n'hem tingut d'un país d'Europa com pot ser Bèlgica, com pot ser Suïssa. Si no, no has tingut aquest ressò que ha tingut tota la... diguéssim, tot el trenà...
Tota la causa catalana,
tota la causa catalana. Per tant, m'hi sento totalment identificat. Totalment identificat i que és important.
Juan. Sí, sí, jo crec que desgraciadamente no estamos tan implicados como nos gustaría que se implicara el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy importante tener una Europa y sobre todo tener una Europa progresista, una Europa verde, como decimos ahora, ¿no? Porque si no es así, ya lo estamos viendo. Quiero decir, si la ultraderecha gana en estas elecciones, ya veremos algunos retrocesos importantes. Y a Cataluña nos interesa una Europa progresista. Son las que más nos ha ayudado en todo el tema del procés. Las veces que se ha recurrido al Tribunal Europeo, siempre ha sido en favor de la autodeterminación de Cataluña, de normalizarla. Por tanto, yo creo que es muy, 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 muy importante. Muy importante, más de lo que nos pensamos.
Daniel.
Jo em vaig posar a la política fa molts anys. Era molt jove, però fa molts anys. I cap a l'últim, era l'època del franquisme, deies, escolta'm, jo voldria ser com aquests països d'Europa. Mira, si a Catalunya passa una temporada que hi ha governs que no van prou a l'hora, més o menys te'n sortiràs. Espanya, exactament igual. Si Europa trontolla, trontolla tot. Trontolla l'estat del benestar que tenim, trontolla la pau que tots plegats volem mantenir. Em sembla que la gent, ja sé que fa mandra, perquè fa poc que sortim d'unes eleccions, però ens hi juguem molt. Normalment, diguem, aquestes eleccions són transcendentals. És veritat que aquestes, a nivell d'Europa, mai havia passat dues coses. Una, que l'ultradreta i la dreta puguin guanyar. Si guanyen, tampoc serà una catàstrofe allò immensa que l'any demà Europa tancarà les aixetes, però es faran polítiques una altra vegada de reduir el poder d'Europa perquè els estats recuperin els seus. Això per una banda. I per l'altra, hi ha el perill, com és ben evident, de que potències mundials estan... voldrien que no existís Europa i l'estat del benestar dels europeus.
De fet, recordo, ara explicarem batalletes, però quan jo vaig començar a treballar aquí a Ràdio Olot concretament, en Daniel Tarradellas ens va portar a Brussel·les. A veure, s'organitzaven uns viatges, que a més allò anava molt bé perquè era un punt per conèixer entre tots, diguem-ne, de diferents sectors. Ara parlarem sobre si aquell model d'aquella Europa és el model d'avui o no. De fet, ara ho veurem, la Unió Europea afronta el nou J com una batalla política per la supervivència del seu model. La Unió Europea s'ha de, per temes de creixement, per la gestió de la immigració, etcètera, etcètera, Europa s'ha de replantejar, el que dèiem abans, s'ha de mirar al mirall i dir què vol ser, Lluís?
Jo crec que sí, perquè sobretot, és el que dèiem, els poders polítics estan molt apartats del que pensa la ciutadania. Tu has dit un tema, el tema de la immigració, el tema de la guerra d'Ucrània, el tema de que els Estats Units se'ns menja sempre que vol, només amb unes declaracions Europa ja tremola perquè no tenim exèrcit, etcètera, etcètera. I ha de venir, el món està canviant molt i Europa s'ha de fer uns plantejaments a nivell general perquè la gent ens hi sentim identificats i ens hi sentim afectats. Sí, sí, cal que s'ho replantegi.
Juan.
Mira, Europa nace de una guerra, de un enfrentamiento de bloques. Y después de esa guerra hay una reactivación, aparece la socialdemocracia, el socialismo con fuerza, y todo eso conlleva un crecimiento, un reparto de la riqueza, una consecuencia que tiene delante un bloque, que son los comunistas, que tienen otro modelo económico, ¿no? Todo eso ha decaído. O sea, cuando Europa sale de la guerra, cuando empiezan a trabajar el primer acuerdo de Roma, los primeros acuerdos de Roma, que se empieza a trabajar por todo esto, se busca que no vuelva a ocurrir otra guerra más, se buscan unos valores de poner al hombre en el centro, al ciudadano en el centro de la política. O sea, se buscan todos unos valores que durante muchos años han ido creciendo y funcionando y han ido dándonos riqueza, cultura, estabilidad. Todos los modelos tienen su agotamiento, todos los modelos se agotan si no se introducen renovaciones. Y yo creo que en este momento Europa, la socialdemocracia que ha gobernado Europa, está en un momento de agotamiento económico, cultural, técnico, industrial, y por tanto tienen que volver a repensarlo, tienen que volverse a repensar esta Europa. Naturalmente, en este momento de debilidad, la ultraderecha siempre se aprovecha y siempre está ahí. Y corremos el riesgo de que si ahora se pierde, o sea, si perdemos esta Europa, entremos en una que sea bastante menos Europa. Es decir, podemos encontrarnos con que, por ejemplo, se vuelva a permitir entrar a las mujeres, o sea, a los grupos antiabortistas en los hospitales, para presionar a las mujeres que quieren abortar, por ejemplo. Se pierdan toda una cantidad, como esos otros derechos que se han tenido. Y corremos mucho, mucho, mucho riesgo de que haya un retroceso en esta Europa.
Jo crec que Europa ens ha donat uns anys de benestar i de progrés, malgrat les diferències, hem vist que els governants més o menys es posaven d'acord per el model aquest, diríem, de que hi hagi un estat de benestar, sobretot en temes de salut, en temes d'educació, en temes, diríem, d'atenció social, etcètera, on doncs, ens hi hem sentit tots bastant còmodes. Tot això tremola, pot trontollar. Per què? Perquè el món ha anat canviant. No només canvia Europa, és que tot el món està evolucionant. Abans parlàvem de Xina com un país pobre que no ens feia la competència amb res. Ara resulta que els amos del xip són a Taiwan, els amos de la indústria, les grans fàbriques del món són a Xina.
I no podem perdre de vista la Índia, perquè a vegades se'ls menys té. I els indis, deixa'ls anar, eh?
Bueno, aquests tenen un problema mediambiental i de... però se'n sortiran, eh? Però fixa't, quan aquests països emergents comencen a sortir, el que no busquen és el model europeu, perquè són països que són molt més capitalistes, perquè aquest model europeu porta aquest benestar bastant generalitzat. Bueno, això és el que està en joc. I una altra cosa que no ens agrada massa de dir-ho, però que és veritat, Europa pinta poc al món perquè no té exèrcit. No ha tingut exèrcit fins ara, perquè la principal potència, que era Alemanya, a tots ens feia por de veure'l gaire armats, diríem, no? Però poder convé que ens replantegem la seguretat i el nostre paper al món, perquè la veritat és que o tens recursos, i vol dir diners i vol dir armes, o, vist el panorama, millor que estiguem ben...
Jo crec que s'ha d'escoltar una mica el que pensa la població, i aquí Europa ha de fer un replanteig molt important. N'hem parlat molt clar de la immigració. A nivell industrial també la protecció de les nostres empreses, perquè de la manera que ho fem ens estan marxant les nostres indústries europees cap a la Índia, cap a la Xina. Aquí hi ha d'haver-hi a nivell europeu hi ha d'haver un replanteig, i jo crec que és vital per Europa, si no ens anem al desastre.
I a nivell bancari, Europa ho està fent bé?
A nivell?
Bancari.
Jo personalment creo que, o sea, que el liberalismo económico, o sea, Europa lo ha hecho bien. Sí. Volvemos al tema, es decir, yo creo que hay que hacer una visión retrospectiva, es decir, Europa ha ido bien en tanto que, o sea, ha sabido controlar ha sabido equilibrar entre el bienestar de los ciudadanos, la cultura, el hacer, el controlar las grandes fortunas, los grandes, controlar todos esos movimientos de dinero. Pero yo creo que en este momento el sistema bancario está entrando en el mismo liberalismo que el sistema americano, y por tanto creo que no lo está haciendo demasiado bien. Es decir, imponer los intereses porque el banco, o sea, porque América impone intereses, iría a los ritmos del banco de la economía americana global, yo no creo que deba ser. Yo creo que debería ser mucho más proteccionista con respecto a la, al movimiento bancario.
És a dir, hauria de mirar més cap endintre,
sí,
diguem,
Sí, més per adentro. Jo crec que sí, debería mirar más per adentro.
Hi ha una cosa que em sembla que ens, en Lluís ho apuntava, Hi ha molta distància, a vegades, entre el ciutadà i el poder polític i administratiu de Brussel·les. També hem de dir aquí que a vegades els estats no hem set clars amb això. Quan han vingut recursos d'Europa cap aquí, qui ha repartit els diners? L'Estat o la Generalitat? Gran escut. Quan la política agrària no ha acabat d'agradar, la culpa és de Brussel·les. Però sí que hi ha una certa distància perquè durant un temps poder dirigents massa puristes han volgut aplicar unes normatives que a vegades les empreses o les economies d'aquí, digue'ls i els pagesos, digue'ls i les indústries, etc etc, poder no hem ser capaços de pair. Això quan és tan fàcil anar a fabricar a Xina empreses espanyoles que se'n van fora, pagesos d'aquí, que se'n van al Marroc i llavors importen els productes, perquè la mobilitat ara això ho permet. Serà necessari, és necessari que Europa escolti més la veu de la gent. Em sembla que se n'han donat compte últimament amb les mobilitzacions pageses.
Espera't, perquè la setmana que ve hi tornen.
De que hi ha coses... Escolta'm, segurament tenen raó superestructural les normatives europees, perquè si et dono una subvenció perquè facis això, vull que em justifiquis que ho has fet correctament. No és pas que vagin a una persecució. Per altra banda, diuen, home, Europa que sigui líder, per tant que els productes que surtin d'aquí siguin els millors del món. Bueno, sí, però mentrestant l'economia ha d'anar funcionant. Anirem evolucionant per força, perquè la competència a nivell del món també ens hi obligarà. Per això és important que, malgrat ens sentim més o menys contents del funcionament de les institucions europees, home, fem el pas, participem a les eleccions, intentem que això no s'ensorri, perquè, com s'ha dit anteriorment, hi ha propostes polítiques evidents des de dintre que proposen buidar Europa i tornar als estats. I algunes regions, potències mundials, el que voldrien és això, una Europa allò menys potent del que estem fent fins ara.
Lluís, augures gaire participació en aquestes eleccions?
No, perquè la gent està... La van tenir una sorpresa amb les últimes eleccions. Malauradament, la participació cada vegada és més minsa. Però jo crec que la gent ha de pensar, d'acord que hi ha molts forats, que Europa ha de fer molts replantejaments, però pensem també que ens ha donat moltes coses, sobretot en política agrària, amb moltes subvencions que han vingut, amb el tema de la crisi econòmica que vàrem haver de rescatar molts països. A Espanya han vingut mils de milions i tenim un deute amb Europa importantíssim, que l'estan aguantant. Jo crec que tot això s'ha de sospesar, que si fóssim un país sol no sé on estaríem.
Bé, a casa nostra continua havent-hi polèmica. De fet, cada vegada que un polític aixeca el dit és notícia, entre altres coses per situacions com aquesta. Ahir Pablo Iglesias i la seva dona, la que havia estat ministra, la senyora Montero, que havia estat ministra amb l'anterior govern de Pedro Sánchez, doncs es va sentir increpada, i ell també, a les portes del jutjat. Aquest era el moment.
Vallecano de mierda, es lo que eres.
Un
vallecano de mierda.
Miserable eres tú.
Asqueroso.
Tú eres un miserable.
Asqueroso.
Miserable eres tú.
Asqueroso.
Miserable.
Asqueroso. Desgraciado. Desgraciado. Vende obreros. Vende patria. Aprovechaos. Que sois unos aprovechados. Os habéis aprovechado de la política. De los, y sobre todo de los obreros. Y de los vallecanos. Os habéis aprovechado.
Eres un miserable.
Aquest doncs era el moment en què entraven al jutjat per un cas concret d'una persona que suposadament els havia, diguem-ne, increpat en més d'una ocasió, un assetjador, deien, a la zona de Galapagar. Irene Montero, que és que no em sortia el nom de pila de l'exministra. Juan, tot s'hi val en política?
No, en política no s'hi vale. Todo no vale y una vez más, con este hecho se demuestra, yo vuelvo a repetir, la ultraderecha y la derecha, cómo actúan en política. Es decir, si hacemos un repaso, veamos, o sea, yo estoy en contra de que se vaya a la puerta de nadie a pegar, me explico, tú puedes protestar, manifestarte, hacer, pero una cosa es la vida de cada persona y otra cosa es lo que políticamente tú piensas. Y la política se debe defender con ideas, con palabras, con todo lo que se tenga, menos con insultos y con broncas. Y estamos viendo cómo la derecha y la ultraderecha no respetan ni han respetado nunca. Eso, o sea, tú observa, haz una historia de las agresiones que ha habido y dime cuántas agresiones a nivel personal o de sedes o de tal ha hecho la izquierda. Ninguna. ¿Cuántos meses lleva soportando el PSOE en la puerta de Ferraz? Que le peguen palos y peguen golpes. O sea, ¿qué persona ha estado durante meses, casi un año, aguantando la puerta, ruidos, golpes, caceroladas, haciendo que los niños vayan a dormir a horas diferentes? ¿Quién lo ha soportado eso? Solamente lo ha hecho la derecha. Solamente la derecha. No admiten que no sea, o sea, que no sean ellos los que gobiernan. Si no son ellos los que gobiernan, nadie tiene derecho a hacerlo. Esa es la legitimidad.
Luis.
No tot s'hi val. Vull dir, això a mi és tan segur de veure. Jo crec que els periodistes també tenen culpa, això ni s'ho he d'ensenyar. Perquè això és una cosa que sempre hi ha algun il·luminat, jo també ho faré. Això és antidemocràtic, és anti de tot, és una vergonya. I malauradament, com deia en Joan, doncs cada vegada, en vez de fer política als partits, el que, o gent que els segueixen, estan fent un círcul. I me recordo el temps de la política d'en Daniel, de tot això, la política era una cosa. Ara, la gent, per què està desafectada? Perquè sembla un círcul tot plegat. I això ni s'hauria d'ensenyar, és la meva opinió.
Home, quan em pujolava, alguns pobles que estaven enfadats també es rebia alguna vegada, però no s'havia arribat a aquest nivell.
No. Jo, és veritat que anem bastant a pitjor, amb això, amb els mecanismes de convivència. Per una banda hi ha una dreta que no està acceptant, ni a Barcelona, ni a Madrid, que doncs, no governin ells. I jo crec que fan actituds irresponsables que provoquen situacions de gent que jo no sé si què li deu passar, que sigui capaç de fer tot això i pugui passar-se tant de temps no molestant. Allò agredint, perquè a mi si em venen a casa m'enfadaré una miqueta. Això els que hem estat als ajuntaments ho hem patit bastant. Jo he tingut amenaces contundents. Però normalment diríem som molt, molt, molt aïllades. I la gent, estic segur que no accepta de cap manera aquest tipus d'actituds. Veiem discussions que hi han de ser-hi, vam veure en el ple d'Olot que fa pocs dies, que l'alcalde estava una mica molest per la manera que es havia plantejat la participació d'un grup de veïns d'aquí a Olot davant d'una proposta urbanística. Escolta'm, tothom va estar supercorrecte, m'enteneu? Cultivem-ho tot això, perquè no donar importància a la convivència és el principi de que les coses puguin anar mal dades. Jo em sumo amb el que diu en Lluís. Aquest d'aquí que ara cridava, sense càmeres, ha desaparegut res.
Sí. Yo creo que ahí los medios tenéis que asumir la responsabilidad que toca. Es decir, basta que haya cualquier conflicto para que todo esto se magnifique, se multiplique. Ahora a mí me gustaría saber, debería haber una ley, el otro día lo hablaban y me parece bien, que cada periodista, cada diario que le dedica horas y horas y horas a esto, a estas noticias, cuando aparece la inversa, cuando aparece que eso no tenía, que no era justo, le dedicara el mismo tiempo a desmentir lo que había dicho. Y a lo mejor no era tan rentable para algunas administraciones hacer esto. O sea, pagarle esos dineros. O sea, es que es inadmisible que aparezca una señora de la comunidad más importante de España y vuelva a llamar a decirle en el Morris Meeting que a ella le gusta la fruta, vuelva a llamar de nuevo otra vez. O sea, estas cosas son inadmisibles. Són inadmissibles.
Aquesta setmana ja s'aprova la llei de l'amnistia. Tornarem a tenir sarau o no?
Hòsties, i tant.
Bueno...
Per part de la dreta, vull dir, tu
sí,
estaves apel·lant
a la dreta,
no? Sí,
s'està veient tota la campanya que estan fent, el PP i Vox està fent la campanya, però jo crec que això ha estat una cosa molt encertada per part del PSOE i ojalà que s'hagués pogut fer abans. No, estem en una situació que no és normal aquí a Catalunya. Vull dir, si volem que tots siguem espanyols o el que sigui, tampoc era lògic el que ens ha passat. I això, clar, tots sabem d'on també, igual que això que heu explicat, la justícia també ha tingut molta part. Els poders judicials aquí ens ho han destrossat tot i per això ells també han estat totalment destrossats, perquè no és res creïble del que pugui, de tot el que ens puguin dir que faran.
Són els dobles raseros. Ayer hablaban del doble rasero. Enseñaban a Zelensky los tiros que habían pegado en el Parlamento, en el techo. Quiero decir, aquellos señores lo indultaron y dieron un golpe de Estado.
Aquello sí que fue un golpe de Estado. ¿Sí?
Con tanques en la calle, con los militares secuestrando el Congreso. Y los indultaron. Sí, sí. Y bien. Se consideró y ya está. Quiero decir, llevar el conflicto político a los límites que se ha llevado en Cataluña es un desastre.
Hem suat sang, suor i llàgrimes per tirar endavant la llei de l'amnistia. Els socialistes, a dintre, des de dintre i des de fora, les hem passat morades. Sobretot els catalans, on durant un temps també vàrem estar bastant maltractats, allò, el 155 i tot això. Bueno, hem de passar pàgina de les coses i una de les maneres de fer-ho és aquesta. Jo no sé si havia de ser per la via de l'indult, poder haver estat més fàcil, o per la via de l'amnistia. Cap a l'últim s'ha triat via de l'amnistia. Insisteixo, patint molt. S'aprovarà, és clar que s'aprovarà. Sí. Què passaran? Dues coses. Una, que això tindrà el seu recorregut judicial i aquí el que veig és la reacció per part d'una part del poder judicial que intentarà fer de dreta allò...
militant.
Exactament. Allò que deia l'Aznar, que pugui fer, que faci, per intentar trencar aquesta situació, que per altra banda la dreta li pot anar bé, perquè si no hi ha amnistia se li tanca moltes portes per pactar a nivell de Catalunya. Ara, l'altra és la reacció a nivell d'aquí a Catalunya. Se sabrà valorar prou bé i aprofitar prou bé aquesta oportunitat d'aquesta porta que s'ha obert per millorar la convivència? Jo, en principi, em penso que sí. Les últimes eleccions valoren que la gent doncs, ha participat a les eleccions i que valora aquesta nova etapa que jo espero que com a català s'acabi allò, aquesta situació tan crispada que hem viscut i ens posem a treballar, que és el que ens toca.
Jo, al hilo de lo que decía Daniel, yo creo que se empieza a ver ya una cierta perspectiva, es decir, la actitud del empresariado catalán, el otro día, las declaraciones que hicieron los de FOMEI, diciendo, oiga, esto ya está, la amnistía está, empecemos a hablar de inversiones, hablemos de dinero, hablemos... Es decir, yo personalmente creo que la añoranza de una convergencia tradicional, de la convergencia que ha existido, como toda en todos los países existe la derecha tradicional y la hay, y eso es loable, es así la vida, es así, quiero decir, no hay vuelta de hoja, pero el seny catalán, yo creo que en este caso fue un ente, es decir, señores, hablemos de inversión, hablemos de dinero, que es lo que toca, hablemos de que las rodalías no funcionan, hablemos de que se necesitan inversiones en este país, hablemos de que la OPA del Banco Bilbao al Banco Sabadell, eso no tiene, o sea, más concentración de capital, más gente en la calle, no tiene, no va por buen camino, hablemos de esto. Yo creo que ese posicionamiento ahora ya, claro, del empresariado catalán y todo eso, dará fuerza a que se consolide. Jo aspiro a que això sigui així.
A parlar dels problemes de la gent, no, bàsicament.
Hablem del problema de la gent.
Jo estic d'acord amb el que digueu, però sí que penso que l'independentisme català hi seguirà sent, tenint menys força, però és com una cosa democràtica, no s'ha de veure com un crim que ens feien mirar ara. Jo crec que pensar que s'ha acabat l'independentisme català, això també és una equivocació, perquè jo crec que és un dret que tenim tots, siguis d'aquí o siguis d'un altre lloc, però sí que jo crec que ens hem d'entendre entre tots i ser demòcrates.
L'independentisme no l'ha discutit mai ningú. En el tripartit, fixa't, en Pasqual Maragall hi tenia Esquerra Republicana que anava a dir independentista. Em sembla que és legítim i només faltaria. Ara bé, l'independentisme també ha de saber entendre que per liderar aquest país no pot d'entrada iniciar un procés que ja exclou una bona part del país. Jo no sé si sóc independentista o no, que tenia molt clar des del principi de l'any 2009 que algú ja va començar a llançar la idea aquella i l'Artur Mas i companyia. Vaig veure que els líders de l'operació els coneixia i vaig dir, jo amb aquesta gent no hi vaig, perquè no sé com hi volen anar. Varen fer un llibre blanc de la independència que era ben blanc, no hi havia res. Esclar, tu no pots portar tot un poble cap a una situació tan tibant, tan extrema. Per tant, que hi han d'haver independentistes, esclar que sí. I si es fa bé, poder jo hi seré.
Daniel, el que sí està clar és que el dèficit fiscal, tot el que ens hem trobat, ha estat increïble i per això s'han fet tants independentistes, perquè aquí, la veritat, ens han tractat molt malament.
Doncs que reclamo.
Mira, jo la primera vegada, la segona vegada que me detuvieron, fue por gritar amnistía...
¿Qué vos de que te detuvieron?
Detuvieron los franquistas, detuvieron los grises.
Dos vegades.
Dos vegades. La primera fue por el tema, por una huelga general, ¿vale? Entonces me detuvieron y estuve, chupé unos cuantos días de calabozo y tal. Y la segunda fue por una gran manifestación por el tema de la amnistía, que entonces era libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Esa fue la segunda detención. Y alguna hostia me llevé por ese tema.
Es decir, no eres pal únic.
Exacto, quiero decir, y como yo, había muchos allí en Barcelona, aquel día cogieron a muchos y les pegaron palos a muchos. Por tanto, yo creo que hay un derecho legítimo del pueblo catalán a decidir lo que él quiera decidir. A decidirlo la mayoría del pueblo catalán. Y yo creo que eso es irrenunciable. Ahora bien, eso es una acción política, la acción económica con respecto a Cataluña, estoy de acuerdo con Luis. Es decir, no se puede mantener un déficit fiscal como se ha mantenido durante años con Cataluña. Hay que ser redistributivo, correcto. Pero claro, lo que no puede ser es que en Cataluña nos cosan a impuestos, que me parece justo, y que en Madrid están diciendo que no pagan impuestos las fortunas. Quiero decir, es que esa anomalía no puede ser. Es imposible. ¿Por qué? Porque se hace dumping, porque no corresponde, porque yo me iría a vivir ahora a Madrid y dejaría de pagar el impuesto del CO2 del coche, dejaría de pagar el...
Las sucesiones.
La asociación, dejaría de pagar una serie de impuestos que allí me van a perdonar. Y por tanto hay dos agravios. Uno, el agravio desde el punto de vista de economía general, o sea, de no política, y otro, el agravio de que si Cataluña aporta el 19 o el 20 aportaba del PIB, tiene que recibir en función de eso.
Es que es el tema increíble.
Claro. Y yo soy comunista, no soy independentista, no soy nada de todo eso, pero yo creo que hay cuestiones de
es que lógica. Es increíble que avui encara, que ja tenim molts anys, doncs veiem la Nacional 2 com està, que està parada en Tallar Blanes i cada any fem un quilòmetre. És increïble que es puguin posar trens d'alta velocitat a tota Espanya i no es faci el corró mediterrani.
Per exemple, és un agravio.
Són tantes coses increïbles que dius, nois, jo tampoc ho era abans independentista, però desgraciadament o afortunadament.
Jo, sí. Bueno, jo no ho era ni sóc independentista, Jo crec una Espanya, altra Espanya.
Però Joan, has parlat, jo estic totalment d'acord que hem d'intentar millorar, no que hem d'intentar, que hem d'aconseguir millorar el finançament i l'estatus de Catalunya a dintre de l'Estat. És més, jo penso que això no culminarà fins que no hi hagi un estat federal.
Correcte.
Sí, jo també estic.
Segona cosa, tu has parlat de dos impostos que Madrid no pagaria. Saps per què? No preocupa l'Estat, sinó perquè la Generalitat els aplica aquí i la de Madrid no els aplica. Podries haver parlat també de successions, de patrimoni, que aquí a Catalunya es cargola més que a Madrid. Jo no els critico, aquests impostos.
No siguin justos fer-lo.
El cas és, de totes maneres, de que si hi ha una situació que no és només econòmica, sinó, tal com dius, d'inversions, de tractament, d'actituds, amb el tema del català, recordo aquell ministre que volia espanyolitzar els alumnes...
Albert.
Albert aquell, que fan mal, que són coses que fan mal a la nostra manera de ser. Escolta'm, tinguent en compte que ho sabem, tinguent en compte que hi ha aquests problemes, poder és l'hora d'obrir una nova etapa que, sense la crispació que va haver-hi en aquesta etapa del procés, puguem iniciar i aconseguir que les coses millorin.
Tanques tu. Jo, Lluís, dir que jo, a mi tampoc m'agrada pagar impostos, però penso, tal com tenim la sanitat, tal com tenim l'ensenyament, tal com tenim les infraestructures, doncs s'han de posar aquests impostos, perquè no... És que si no, com ho tindríem, Daniel?
Escolta'm, perdona.
30 segons, no tenim... 30 segons, arguments de 30 segons, va.
La sanitat i l'educació i tot això, és totalment d'acord, venen dels fons de l'Estat. Segona, aquests impostos es posen al CO2 per un tema concret, que és de contaminació. Jo no sé, no sé quin piló del calaix van.
Mira, yo estoy de acuerdo con que se han de pagar impuestos. Y cuanto más pague, mejor, porque yo cobro más. Así de sencillo, progresivos, sin ningún paliativo. Y por tanto estoy de acuerdo con que se pongan impuestos en Cataluña, porque eso tiene que valer para la escuela, la educación y tal. Pero lo que no estoy de acuerdo es con que en Cataluña, en aras a los gobiernos que ha habido, se privatice seguridad social, se privatice escuelas, se le dé dinero a las escuelas que separan niños y niñas en las escuelas. O sea, todo eso no ha llevado también donde estamos.
Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps ara. A la part final se'ns ha animat la tertúlia. Escolta, si ho arribo a saber, avanço els temes, perquè ara us noto especialment animats. Daniel Terradellas, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquesta bona notícia que ens has dit avui. Un petó a la Conxita. Lluís Guilleumes, gràcies per ser un dia més amb nosaltres. I Juan Correa, gràcies. Estarem molt pendents d'aquests resultats de les eleccions europees, a veure com evolucionen, però vaja, en definitiva, estaria bé que aquesta vegada ens hi comprometéssim com a mínim a anar a les urnes.
Jo crec que s'obre un procés uns mesos bons.
A veure què passa. Bon. Ho hem de deixar aquí. Demà hi tornem a la mateixa hora des d'aquí, a Ràdio Olot i Olot Televisió. Gràcies per acompanyar-nos.